Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Laia Berenguer. El govern planteja castigar l'entrada no autoritzada a les explotacions ramaderes i instal·lacions amb risc, com ara escorxadors, amb multes de fins a 60.000 euros. L'executiu proposa també una rebaixa de la sanció mínima per incomplir la norma de dejeccions ramaderes i fertilitzants, que passa dels 15.000 euros als 8.000. D'altra banda, els altres canvis plantejats inclouen l'augment de la multa per infracció lleu, que passa de 100 a 500 euros. Amb aquesta mesura es pretén millorar la proporcionalitat de l'import de les sancions. Educació té previst finalitzar 11 nous edificis i 4 grans ampliacions durant el 2022. Es retiraran a més 61 mòduls prefabricats. Aquestes actuacions compten amb un pressupost de 62 milions d'euros i el departament té un pla per eliminar els mòduls prefabricats a 7 anys. El conseller d'Educació, Josep Maria Cambray, ha destacat el canvi en la política pel que fan les noves construccions. Fa uns anys totes les escoles i instituts eren pràcticament iguals i hi havia poc marge de decisió per part dels centres. Ara se segueix un procés participatiu que permet a cada ajuntament, centre, claustre i famílies dir quin tipus de centre volen. I el barri de Templers de Lleida considera una imposició el projecte de la paeria per l'antic convent de les Josefines. El consistori preveu rehabilitar l'edifici i fer-lo servir com un centre per atendre a persones sense sostre. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Tot i que és només una estimació, el president de la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell, Amadeu Ros, explicava que l'any vinent ja es podrien començar les tasques de transformació dels sistemes, una reclamació històrica.
7 anys se podria arribar a fer tot això, perquè quan l'Urgell se comenci també serà imparable, perquè vol dir que haurem aconseguit una bona financiació, no? Vull dir, avui se m'ha quedat el bon camí, ja uns diners engegats, quan sapiguem tot això, doncs convocar els responsables, els síndics de l'aigua, per explicar-los, vull dir, com està. Bueno, només podem ficar aquella part assumible per tots, tots estem al mateix carro, no?
Els canals d'Urgell reguen 70.000 hectàrees que pertanyen a 5 comarques lleidatanes. L'any 2012 la Comunitat General va celebrar el seu 50è aniversari del primer rec.
I a Catalunya, com a molts països europeus, se celebra la Setmana Mundial de la Lactància Materna. El seu objectiu és promoure l'alletament matern i donar eines per afavorir-ne el manteniment entre les mares. A Tordera reivindiquen els seus beneficis. Radio Tordera, Ot Manresa.
La campanya reivindica diverses accions, com ara ampliar la baixa per maternitat a 6 mesos i, en cas que no sigui possible, compensar-ho amb d'altres formes de llicència que permetin la continuïtat de la lactància. És per això que des de Tordera, la Comissió de Lactància Materna del CAP organitza setmanalment cada dimecres un taller per celebrar i visibilitzar aquesta Setmana Mundial, que aquest dimecres 3 d'agost organitzen un taller de lactància al Parc de la Sardana, a l'aire lliure. La infermera en pediatria, Ana Pol, explica què s'hi durà a terme.
L'activitat serà, doncs, les mares que estaran allatant, és una allatada conjunta, tots en el parc. Llegirem els objectius i explicarem una mica de què va la Setmana Mundial de la Lactància i, com sempre en els tallers de lactància, compartirem si hi ha dubtes, hi ha inquietuds, doncs serà un espai per compartir.
L'activitat començarà a 12:45 del matí. A més dels participants habituals del taller de lactància, també està obert a totes qui ho desitgin i tinguin inquietuds.
I pel que fa al temps i les temperatures, avui arribarem al pic de calor de la setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'alerta per calor i les màximes arribaran als 40 graus al terç oest de l'interior. En canvi, a la resta del país, la temperatura es mantindrà o baixarà lleugerament en punts de l'Empordà o l'interior de les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Obert per vacances, amb Jonathan Marín.
Debatre o intercanviar opinions són accions habituals a la nostra vida quotidiana que ens permeten expressar i confrontar les nostres idees i punts de vista amb altres persones. I és que intercanviar opinions ens pot ajudar a desenvolupar tant el nostre pensament crític com les habilitats de raonament. Evidentment, existeixen tot tipus de debats i discussions i avui al programa obrirem un dels més populars del nostre país i em sembla a mi que serà difícil posar-nos a tots d'acord. La truita de patata amb ceba o sense? Arguments hi ha de tots colors i avui escoltarem algun d'ells. Jo ja us aviso, sóc de truita de patata sense ceba. I tu, de quin bàndol ets? Volem que ens ho expliquis trucant al 93 478 4341 o bé enviant una nota de veu per WhatsApp al 676 94 30 99. Participant, entreu en un sorteig de dues ampolles de vi i pareu l'orella perquè us avisarem quan s'obri les línies telefòniques. Dit això, cordeu-vos bé el cinturó perquè arrenquen dues hores de ràdio en directe, arrenca una nova edició de l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances.
Bon dia, avui és dimecres 3 d'agost i passen 5 minuts de les 9 del matí. Avui posarem la mirada del dia en les diferències del món rural en relació amb el món urbà i farem un cafè amb Josep Puy. A continuació parlarem de l'aniversari de Diables i Xaranga del Perelló i, com no, a Ràdio Ciutat de Badalona ens portaran novetats sobre les xarxes socials. A partir de la segona hora del programa escoltarem històries de Barcelona i anirem fins al Camps d'Aviació de Cardedeu. També marxarem al centre de visitants La Garriga i acabarem amb una recepta molt estiuenca i, com hem comentat a la portada, el nostre concurs de premis binari, a veure qui és el guanyador de la setmana passada, recordem, amb el gazpacho, cogombra o sense, i aquesta setmana que tenim aquest debat entre truita de ceba, de patata amb ceba o sense. En fi, ens acompanyeu de 9 a 11 a la teva ràdio local. Com s'ha aixecat el dia? Doncs anem a fer un repàs de les temperatures arreu del territori. A Sabadell, al Vallès Occidental, 29 graus. A l'Ametlla de Mar, Baix Ebre, 26 graus. A Lleida, 20 graus. I a Cardedeu, al Vallès Oriental, 27 graus.
A Alcanar Ràdio torna a l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A M1 FM tenim Obert per Vacances.
Doncs comencem el programa i avui anem a fer un cafetó amb l'historiador terrassenc Josep Puy, un estudiós de la història contemporània i interessat especialment en el període de la Guerra Civil i el franquisme, sobretot pel que fa a l'àmbit del Vallès. També és president d'honor de l'Ateneu Terrassenc i avui el coneixerem una mica més de la mà del nostre company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Sergi Estapé. Bon dia, Sergi.
Bon dia, Jonathan. Doncs, com deies, estem amb l'historiador terrassenc Josep Puy. Josep, bon dia.
Molt bon dia.
Per què? Per què això d'estudiar història? Què dona't bé?
Mira, això d'estudiar història obeix sobretot un esperit d'encuriosament, no? De voler saber coses, de voler esbrinar el perquè de molts fets, de moltes causes, i sobretot sempre des de la proximitat, no? Allò que ha pogut passar a la família, al barri, les entitats de la ciutat, i a partir d'aquí vas escorcollant i una cosa et porta a l'altra. De fet, penso que per dedicar-se a la història aquest esperit de curiositat és fonamental. Després vindran altres elements, però aquest és bàsic. I llavors una cosa, insisteixo, et porta a l'altra, i hi ha un moment que també ens passa a tots els historiadors, que t'acaba interessant tot. Et sents interessat per tot, tot et crida l'atenció, i després ja ve el problema important, és que et falta temps, comences moltes coses, n'acabes molt poques, però bé, suposo que això ja va amb l'ofici.
Mm-hmm. Tenies algun període, perquè et vas doctorant en història contemporània, tenies algun... era el període que t'agradava més, la història contemporània, o tenies...
Bueno, jo, la història contemporània sempre és el que m'ha interessat més, bàsicament els segles XIX i XX, fruit potser del meu primer treball, que va ser sobre la figura d'Alfons Sal i Argemí, comte d'Egre, persona molt vinculada, evidentment, a la ciutat i a la comarca, i, evidentment, això, esclar, em va obrir tota una sèrie de portes del que seria la historiografia local, i sempre movent-me en aquest marge, segona meitat del XIX, primers 30s del XX, i per tant la contemporaneïtat sempre ha marcat la meva recerca, sigui amb això o sigui amb altres projectes més de tipus d'història social, o ara també doncs, projectes que estic posant més de tipus vinculat a la República, a la Guerra Civil. Sí, el món contemporani t'acaba doncs, també doncs, posant una fita, no?
Mm-hmm. I no deixes de ser un historiador que també és docent, no? T'agrada el tema de la docència, és un dels temes que t'agrada?
Sí, perquè, és clar, amb la docència el que fas és transmetre als teus alumnes, siguin de batxillerat o d'universitat o d'altres parcel·les, doncs explicar una miqueta aquest interès i aquesta il·lusió. En definitiva, el que busques és una complicitat. Allò que tu estàs estudiant, que t'agrada, que et mou, que et fa doncs, interessar-te, intentes llavors transmetre-ho aquí, doncs, a l'auditori que tinguis davant. Clar, si és una conferència, doncs, a la gent que està en aquella xerrada, però normalment, doncs, amb un curs reglat, doncs, aquells alumnes de batxillerat o d'universitat, que d'alguna manera doncs, sembla també que comencin a tenir interès per la història i sense ànim de fer proselitisme, però sí que evidentment és una cosa molt agraïda doncs, que X alumnes, pocs, però que en surtin cada any, doncs, que també tinguin interès en continuar aquesta tasca, perquè evidentment, i això no és cap novetat, en història encara està pràcticament tot per fer o molt per fer.
Mm-hmm. De fet, parlaves de la Guerra Civil, el franquisme és un tema que dona per molt i que si llegeixes a Payne no és el mateix que si llegeixes un altre autor, jo què sé, ara m'ha ve al cap, Pierre Vilar, o si llegeixes ja pitjor, no? Pios Moas i sí, tot això, clar. No? Clar, això a vegades, no sé, sí que és aquesta, no sé, aquesta dualitat, no?, de gent que escriu una història i gent que escriu una altra, això potser la desvirtua o com...
Bueno, esclar, això que la història evident no és neutral, la història doncs té diferents punts de vista, sempre evidentment a partir d'un rigor, i home, no és fàcil, esclar, no és fàcil, perquè en determinats temes hi ha una allau impressionant de bibliografia, llavors cal garbellar, i aquesta tasca de garbellar és complexa, perquè t'has d'anar formant una mica uns criteris i anar veient per on ha d'anar el teu camp de treball, no? I també, de totes maneres, no refusar res, eh? És a dir, hi ha historiadors que potser en un principi les crítiques, els comentaris poden ser adversos, però l'historiador té l'obligació de llegir-los també i veure realment què hi ha de veritat o què hi ha de mentida en aquelles crítiques o en aquelles, diguem-ne, reflexions que poden ser poc vàlides, no? I a partir d'aquí anar-se, anem a dir, formant un cert criteri i en fi, anar-se, diguéssim, inspirant en una línia d'actuació. Però sí, és cert, hi ha temes, la Guerra Civil Espanyola, la Revolució Russa i la Segona Guerra Mundial són els tres temes que més literatura han ofert en el món de la historiografia. Són centenars, són milers els llibres i continuen sent. No hi ha setmana que no aparegui algun llibre vinculat a un d'aquests tres temes. Llavors, bé, aquesta és la realitat i llavors doncs, l'únic que cal ser és humil, cal ser també receptiu, cal ser prudent i anar-se formant una idea. El que passa també que, com en el meu cas, el que m'interessa sobretot és la història local, la història més propera, la història, anava a dir, de proximitat, doncs tot, hi ha molta bibliografia que el que fa és fer-te un marc general, però després, quan es tracta d'aterrar a la vida quotidiana, a la vida de la rereguarda, al dia a dia, en el cas de la Guerra Civil, llavors aquí és més bé una feina de construcció, no? Perquè molta cosa no està feta i es tracta d'anar doncs, edificant un projecte que et poden ajudar aquests llibres, però que en tot cas ets tu el que has de marcar una mica el camí. Em refereixo, no sé, al tema dels refugiats, que és un tema que estic posat ara, el tema doncs, dels proveïments, el tema dels refugis de guerra, el tema de l'exili, són temes que evidentment doncs una d'anar fent, diguéssim, el seu trajecte.
Parlava, Josep, de la història local. És més complicat, no?, trobar, suposo, referències en una història local que no una global, com una gran guerra.
Clar, la història local té les seves particularitats, té les seves singularitats. El que passa a Terrassa durant la Guerra Civil no és el mateix que passa a Sabadell, a Manresa o a Tortosa, Per tant, cal anar doncs, amb molta, el que dic sempre, no? Molta humilitat, amb molta doncs, paciència, i exacte, és complexa, però a la vegada, en el meu cas, és molt engrescador. Una, perquè és una mena de descoberta diària. Algú em deia l'altre dia, diu, ets una mena de detectiu del passat, potser sí.
Bona definició.
Sí, i llavors això doncs, t'engresca i d'allò, perquè, esclar, els grans trets, les grans línies del tema de la Guerra Civil estan ja molt escrites o molt definides, malgrat que encara ens manquen saber coses. Ara, quan baixem X esglaons i ens anem a la proximitat, a la història local, a la història comarcal, a la història dels pobles, és llavors on realment cal fer una feina moltes vegades, doncs ja dic, de molta dedicació, de molt esforç i de molta prudència, perquè no hi ha dues històries locals fetes, i perquè també aquí hem estat vivint, i és normal, i s'ha acceptat així, moltes vegades hem viscut d'un llibre o dos de referència que s'han escrit en el seu moment, i que allò sembla que hagi estat ja la resposta a tots els reptes i a tots els interrogants. Llavors, és clar, això, desfer aquesta proposta és complicat, perquè, doncs, evidentment que hi ha un llibre, hi ha dos, hi ha tres, el llibre de la Guerra Civil a Cerdanyola, o la Guerra Civil a no sé on, però després cal veure molts aspectes que potser aquest llibre no toca, o cal revisar-los, o cal pensar que, és clar, el que s'ha escrit als anys 70, 80, amb la transició, moltes coses aquestes són ja obsoletes, no? I demanen o reclamen un canvi, una millora, una revisió a fons, que és el que realment toca fer, que en alguns casos es fa i en d'altres no.
Tu parles de la teva feina concreta, la recerca, no? Que a tu t'agrada molt la recerca. No sé, a mi m'interessa, per exemple, suposo que els oients també, quin és el protocol de recerca? És a dir, tu que decideixes, vull investigar sobre aquest tema, com es fa això, que has d'anar als arxius, com
bueno,
quan, el protocol que segueixes?
Sí, el protocol habitual és que quan hi ha un tema, hi ha un projecte damunt la taula, s'han de combinar dues coses. Què hi ha escrit sobre aquell tema i després on podem trobar informació de primera mà, el que en diem les fonts primàries. Llavors, per exemple, doncs, el tema que m'ocupa des de fa un temps cap aquí, no? Els refugiats de la Guerra Civil a Catalunya, no? Tota la gent que ve d'altres indrets d'Espanya, a mesura que va avançant el feixisme i que es van desplaçant a Catalunya, i que en el cas de Terrassa va ser un punt molt important d'acollida de refugiats. A partir d'aquí, quins llibres, quines tesis doctorals, quins treballs hi ha fets sobre refugiats a Catalunya? Això d'entrada és fonamental. I a la vegada, on podem trobar informació? Doncs primer anirem a l'Arxiu Històric de la ciutat, després anirem a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat, que és un altre punt bàsic. Després haurem d'anar a Salamanca, al Centre Documental de la Memòria Històrica, i després, en el meu cas, com estic molt posat en els refugiats bascos, perquè Terrassa és la segona ciutat de Catalunya que en va tenir més, després de Barcelona, Terrassa va tenir més de 500 refugiats del País Basc, hauria d'anar als arxius del País Basc, en aquest cas la Fundació Sabino Arana, i veure què em diuen. Aquest és una mica el protocol que cal seguir, i evidentment deixar-se assessorar i orientar, és a dir, sempre hi ha aquella persona o aquelles persones que en saben molt més, que són grans coneixedors i són amb qui has de compartir doncs tota la informació. Per exemple, en aquests moments ja està quasi bé acabat, un professor molt bo de la Universitat Autònoma i Sabadellenc, l'Esteve Déu, ha fet un treball diguéssim faraònic sobre la Guerra Civil a Sabadell. Són 4 o 5 volums tractant tots els àmbits de la Guerra Civil. Digue-li la vida quotidiana, digue-li l'economia, digue-li la política, digue-li els sindicats, absolutament tot. És una cosa impressionant. No sé si hi ha algun altre exemple a nivell de Catalunya. Doncs aquesta persona ha de ser un referent, ha de ser una persona que ja has de comptar per dir, escolta, aquest aspecte, aquest àmbit, com el puc enfocar, com el puc treballar? He posat aquest exemple que em resulta proper, però n'hi ha d'altres, no?
I no sé, allò de que aquella frase que la història l'escriuen els vencedors és certa o no?
Bueno, més que res que els vencedors són els que imposen el seu discurs, són els que imposen per la via de la força, de la coacció i de la violència i de les armes, doncs, la seva victòria, és clar, pot semblar que aquest és la conclusió, no? La història no l'escriuen pas els vencedors, però sí que realment, és clar, és la que s'acaba imposant i és la que s'acaba o es pretén donar-li validesa. Per exemple, aquí a Terrassa, a partir del gener, final de gener del 39, quan entren les tropes franquistes, exactament el 26 de gener, un dijous, a quarts de 3 de la tarda, a partir d'aquell moment, doncs, esclar, hi ha un discurs de dir ara hem arribat als bons, no? I nosaltres imposarem els nostres criteris i la nostra forma de fer a tots nivells, a nivell moral, a nivell ètic, a nivell d'ordre públic, a tots els aspectes. I, és clar, d'alguna manera es vol donar, no?, una visió de dir, ep, per fi doncs ja estem davant dels que han de tirar endavant aquesta ciutat, però no és pas així. Tristament, la història l'han d'escriure tots i, per descomptat, els que han perdut són els que mereixen el màxim de respecte. Per això, de fet, els historiadors ens dediquem a això. En el cas contemporani, no deixa de ser, per mi, cada dia, cada hora, cada projecte, cada publicació, una reivindicació d'aquells que no tindran mai ni veu ni vot. En el meu cas, doncs, la gent, aquests, els refugiats, la gent de l'exili. Terrassa va tenir més de 2.000 persones que van haver de marxar i molts no van tornar, i aquesta és la veritat.
Aquesta és la veritat que historiadors com el Josep Puy intenten, doncs, treure la llum, perquè, com deia ell, doncs, de la història, doncs, sempre anem aprenent, perquè mai acabarem de saber-ho tot segur. Segur, pràcticament segur. Impossible. Josep, moltes gràcies per fer el cafè avui amb nosaltres i fins un altre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Ràdio Ciutat de Badalona torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
A Ràdio Vilafant torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
CaixaBank ha estat elegit per Euromoney millor banc a Espanya i BPI del grup CaixaBank millor banc a Portugal. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca, propera i compromesa amb les persones i la societat. Gràcies als clients i als empleats per fer-ho possible. CaixaBank.
A la Plana Ràdio torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A Ràdio Sabadell torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
Obert per Vacances, la mirada del dia.
Existeixen diferències entre el món rural i la civilització urbana? Són compatibles les explotacions agràries prop de zones urbanes? El sector agroalimentari no està vivint la seva època daurada. Són molts els factors que amenacen a petits i mitjans productors. Inflació de preus, restriccions i canvis en la legislació ambiental, envelliment dels professionals o el canvi climàtic i les conseqüències que comporta. En aquest sentit, ens atencem a Lleida, una de les províncies més importants pel sector agroalimentari de tot el país. En plena campanya de recollida de la pera parlarem a peu de camp amb el Guillem Miranda, un jove pagès situat a la partida de Llívia, de la capital del Segrià. També ens ha acompanyat des dels estudis de UAU Lleida Ràdio la nostra companya Alexandra Fos. Molt bon dia, Guillem. Molt bon dia, Alexandra.
Molt bon dia.
Guillem, com està anant la campanya d'enguany?
Bueno, hem tingut bastant problemes pel fred i avui no tenim han passat unes grans temperatures. Llavors, doncs, s'ha vist afectat una mica en els tamanys de la pera i ja no hi ha tanta bona producció. Però bé, som optimistes i tirarem endavant el que podrem.
Perquè el principal problema en aquesta legela desviscuda és el darrer mes d'abril, Guillem?
Sí, vam tindre el problema de les gelades, que van afectar bastant. Llavors també les fortes temperatures, doncs, ha fet que hi hagi menys calibre i hi hagi bastanta merma de producció.
El sector està en perill? Ens hem de preocupar?
Bueno, a curt termini potser no, però a llarg sí. Veig que hi ha molt poc relleu generacional, la gent cada cop es crema abans i abandona els camps i, bueno, jo considero que sí, que és una cosa que es pot arribar a perdre i seria molt dolent, ja que pues, si podem tindre un rebost des d'aquí fent la nostra mateixa els aliments i així, vull dir, no hem de dependre tant de tercers països i haver d'anar a comprar fora, perquè sempre que hi hagi un problema a fora, vull dir, els primers que ens subministraran seran els tercers i si nosaltres podem mantindre aquestes produccions així, sempre ens assegurem uns aliments.
Parlaves de relleu generacional, doncs que sembla que no està garantit. Guillem, com a representant jove de la paeria, que tens 23 anys, quin creus que és el problema que es troben la gent jove que es vol introduir al sector?
Bueno, la gent jove, el relleu, diguéssim, de gent que ja està a la pagesia, està minvant molt, perquè vull dir, cada cop tenim més problemes, ja sigui de plagues, ja sigui del preu que rebem al final per la producció. També tenim molts problemes de que cada cop tenim més calors i la gent cada cop suporta menys pues, treballar amb aquestes altes temperatures. A l'estiu tenim molta calor, a l'hivern tenim molt fred. Som gent que treballem al carrer, vull dir, hem de patir les causes meteorològiques i, bueno, jo considero que cada cop hi ha molt menys relleu generacional. Sobretot aquí a la Plana de Lleida, vull dir, tenim el problema de que poca gent continua. En els pobles potser sí que es pot veure una mica més augmentat perquè hi ha més cultura de pagesia, però aquí a la Plana de Lleida veig que a la llarga quedarem poca gent.
Clar, i davant d'aquesta problemàtica, què és el que es pot fer per intentar doncs, motivar no, al jovent a que s'interessi per aquest sector?
No, és complicat, perquè el jovent també pues, som gent que ens hem acumulat molt, vull dir, ja no estem disposats a passar molta calor i és una feina que vull dir, és 24 hores del dia i sempre, vull dir, mentre tu tens amics que poden estar a la platja, vull dir, tu has d'estar collint, vull dir, és molt sacrificat, és una feina molt vocacional i el rellotge, com aquell que diu, no s'ha de mirar mai. Vull dir, si hi ha feina i ja està, i és complicat. I una incorporació nova pràcticament és impossible perquè demanen molts costos econòmics. I si no és que vens d'una família que ja és pagesa i pots agafar els terrenys i pots continuar, és molt complicat començar de nou.
Mm-hmm. Parlàvem, no?, en aquest inici de l'entrevista sobre aquesta dualitat entre món rural i món urbà. La teva finca se situa a pocs metres d'uns habitatges a la partida de Lleida, a la ciutat, a la capital del Segrià. Quina problemàtica explica, no? Quina problemàtica t'has trobat tu amb aquesta convivència?
Bueno, això ha sigut d'arrel d'aquest últim any que hem tingut uns problemes amb uns certs veïns perquè, bueno, nosaltres això de la pagesia, vull dir, anem amb el clima i aquest any pues, hem tingut unes fortes temperatures a principis de maig i clar, pues, ja nosaltres treballem amb maquinària que fa soroll. Llavors pues, hem tingut el problema que ens han vist obligats a treballar de nit perquè durant el dia pues, era impossible fer els tractaments fitosanitaris perquè podem cremar la producció i és contraproduent. Llavors pues, teníem que treballar de nit. Hi ha certs veïns que pues, s'han queixat dels sorolls de les màquines a les nit. Són coses puntuals que pues, bueno, hi ha gent que ho pot arribar a entendre i gent que no ho pot arribar a entendre i ara ens han vist envoltats d'aquesta problemàtica.
Clar, i què es pot fer per evitar una miqueta aquesta confrontació amb els veïns? Quines són les solucions? Per on passa?
Bueno, vam estar en contacte quan em vaig donar, vam saber que teníem aquest problema perquè en cap moment els veïns s'han ficat en contacte amb mi, ja sigui forma de carta o forma de trucada o forma de missatge, qualsevol, no he tingut contacte amb ells. Vaig saber de la problemàtica, vam estar parlant amb el regidor de l'Horta, el David Melé, que en tot moment ha fet de mediador. Ens vam sentar i vam arribar a un acord amb el David de bueno, l'únic que jo puc oferir és uns horaris i un avís previ de 24 hores. Vull dir, és l'únic que puc arribar a fer, tot això ja em suposa un gran sacrifici perquè vull dir, te dona 0% marge d'improvisació, però bueno, vam arribar amb aquest acord de no fer els tractaments més tard dels 10 de la nit i no fer els més aviat de les 8 en la parcel·la en qüestió que toca més a prop dels 20.
Una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula, no?, i que es parla molt és el tema aquest del canvi climàtic, la pagesia doncs, principal afectada en aquest aspecte, no?, parlaves de les gelades, de les altes temperatures, etc. També us afecta a nivell de mesures i restriccions. Què heu de complir en els àmbits mediambientals, Guillem? Una mica perquè la gent es faci una idea, no?
Bueno, hi ha sectors que pues, no deixen cosecha als migdies, vull dir, te formen uns horaris per risc d'incendis o el que sigui, i llavors pues, te veus tu que tens que jugar una mica pues, en treballar pues, a les nits o intentar pues, buscar l'equilibri per poder fer la teva activitat, però respectant el medi ambient el màxim possible. Perquè és molt millor que hi hagi un camp de fruiters o que estigui la cosa cultivada que no que siguin tots solars, secs i tot pot ser problemes d'incendis i tot així, vull dir, tot prefereix i no deixa de ser una frescura pel, ja sigui per Lleida com sigui pels habitatges propers com per tot en general.
Mm-hmm. Creus que el món rural i el món urbà són compatibles? Aquí, per exemple, aquí al Prat doncs tenim aquí un exemple, no?, de parc agrari, una ciutat gran com a Barcelona. Què en penses?
Bueno, aquí a Lleida sempre hem tingut la cultura de la pagesia molt a prop de la ciutat, vull dir, no hi ha hagut, soc la quarta generació que em dedico a la pagesia i en la meva família no hi ha hagut mai cap problema amb veïns i sempre n'hem tingut veïns, però bueno, últimament pues, està venint gent diferent, que no sé si ve del nucli urbà més central, els diuen cap aquí i es pensa que és una cosa i després és una altra, o no comprenen el sacrifici que fa el pagès pues, que s'ha d'anar adaptant al clima i pues, bueno, ens veiem afectats en que hi ha certs persones que no, que a més d'ajudar o de no dir-te res o d'entendre-ho que fiquen pas a les rodes i ja és prou complicat el sector en aquest moment com per estar lluitant amb una altra plaga més.
Clar, és que tot això no ho fa fàcil. No sé si tens alguna pregunta més, Alexandra?
Sí, crec que esteu al camp, no, de Peres, us heu desplaçat en allà. Com està anant la collita, Guillem? Crec que és pera llimonera, oi que sí?
Sí, mira, fa una setmaneta que hem començat a collir la pera llimonera. Està sortint bastant bé, i considero que amb les perspectives que teníem a l'abril amb les gelades pues no eren tan bones, però bueno, jo considero que encara farem una bona pera. I collirem el que trobarem i pues, aquest any ha anat així, pues, ho farem com podrem. Però bé, les expectatives jo considero que en aquest sector, en el meu cas, pues, encara està bastant bé.
Digues.
Sí, endavant. No, preguntava una cosa d'interès general i que a la gent potser doncs, li vindrà bé conèixer. A nivell de preu, com estarà aquesta pera? La pera llimonera de Lleida, com es vendrà?
Bueno, jo tinc fe de que portarà un preu assumible, que almenys puguem cobrir costos, ja que aquest any ens pues, han incrementat molt els costos, ja sigui de fitosanitaris, com de DOPS, com dels combustibles, i a veure si podem aconseguir uns guanys, diguéssim, com els de fa dos o tres anys, que sense els costos sí que la pera pues, serà una mica més cara de comprar, perquè és el que diem, pues, s'ha incrementat tot, ja sigui el transport, ja sigui tot, però a nosaltres no ens quedarà molt més marge que abans de la guerra o de tots aquests problemes que hem arribat a tindre.
Doncs, Guillem, esperem que la campanya doncs, vagi bé, que acabi bé, que ara us hem agafat una miqueta com davant a la portada en plena campanya de recollida de la pera. I res, gràcies per haver entrat aquí a l'Obert per vacances.
Gràcies. Si em permets dir una última cosa?
Sí, ràpid. Sí, digue'm.
Pues mira, vull agrair a tots els veïns de Llívia que hagi rebut un gran suport de molta gent, ja sigui d'amics, de veïns, de tot, en total, dels sindicats. M'he sentit molt acompanyat en aquest problema que hem tingut i m'agradaria donar les gràcies a tothom.
Doncs moltes gràcies, Guillem.
A tu, moltes gràcies i bon dia.
I gràcies a tu també, Alexandra, bon dia.
Bon dia.
El Prat Ràdio torna a l'estiu. Torna l'Obert per Vacances.
Au, au, Lleida Ràdio. A l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
Aquest any 2022 hi ha dues entitats del Perelló a la comarca del Baix Ebre que celebren 25 anys de vida. Són entitats lligades a la festa popular, imprescindibles en qualsevol celebració local i també presents en molts pobles del territori. Estem parlant, per una banda, de la xaranga Xinxin Mig Grau i, per l'altra, la colla de Diables Foc a la Metxa. Francesc Callao, company de la Cala Ràdio, se'ls ha emportat a l'ermita del Perelló, on hi ha unes magnífiques vistes del Delta de l'Ebre, per parlar d'aquest aniversari. Molt bon dia.
Hola, què tal, Jonathan? És veritat, tenim unes vistes des d'aquí, des de l'ermita, un mirador al Delta de l'Ebre espectacular. I estem amb l'Octavi González i el David Climent, que són els presidents, com has dit, de la xaranga Xinxin Mig Grau i de Foc a la Metxa, respectivament, amb qui hem volgut parlar i coincidint amb les efemèrides. Per tant, els tens per tu.
Doncs, hola, Octavi. Moltes xarangues són productes de les inquietuds festives de molts components de bandes o colles d'amics d'una mateixa banda. Aquest fou el vostre argument a l'hora de posar en marxa la xaranga?
Hola, molt bon dia. Doncs sí, corria l'octubre del 96, quan tres bons amics, després d'un assaig de la banda, van decidir provar de tocar una cançó, a veure com quedava la cosa. I els va sortir també que van decidir buscar més companys de la banda i formar el que avui en dia és la Xinxin Mig Grau.
Han passat 25 anys, Octavi, segur que us han passat moltíssimes coses. Com les recordes? És a dir, què destacaries de l'evolució que ha fet la xaranga des d'aquell moment en què aquests tres amics la van crear fins al dia d'avui?
Home, podríem recordar moltes coses. Han passat diferents instruments per la nostra xaranga, diferents persones, i podríem destacar que hem evolucionat molt, que seria fent passacarrers, i hem evolucionat fent matinades, fent balls de festa major, fent balls de jubilats, carnavals, moltíssimes coses. Hem anat evolucionant al ritme de la vida i de l'actualitat.
I escolta, esteu tenint molta feina perquè ara l'estiu és època de xarangues.
Doncs sí, aquest estiu pintava que seria una mica més fluix, al mes de maig, quan normalment tenim moltes contractacions, però la cosa ha anat canviant, la pandèmia ha anat passant i els pobles i la gent tenen moltes ganes de festa, i sí, tenim bastanta feina aquest estiu.
Bueno, la veritat és que, bueno, amb l'Octavi hem parlat de l'inici de la xaranga, i com us havíem dit, també tenim el David Climent, que és el president de Foc a la Metxa. Què tal, David? 25 anys són molts anys de córrer focs, traques i pólvora, no?
La veritat és que sí. Bon dia. Són molts anys de molta festa, molta xalera, i esperem que vinguin molts anys més.
Hola, David, quin és l'arrelament que teniu com a grup o entitat al poble? Us va costar que els perellonencs participessin als correfocs activament a l'inici, o ja teniu algun grup que venia per festes?
La veritat és que el Perelló sempre ha sigut un poble de molta festa i bueno, com ja ho he dit abans, molta xalera, no? La veritat que nosaltres com a colla no hem tingut mai cap problema en quant a socis. La gent del Perelló sempre ha estat molt arrelada amb aquesta cultura, i és algo que mos ompli moltíssim, no? A vegades sempre m'agrada confardar d'alguna manquita, perquè som gent molt diferent, però que mos encanta el mateix, que són els correfocs, és la metxa, mos agrada la pólvora, i això és molt bonic, no?
Sortiu també a actuar pel territori?
Sí, la veritat és que després de, bueno,
la pandèmia
mos va pegar de fort, i ara mica en mica tornem a sortir, però bueno, la veritat és que de quan vam començar a anar hi ha moltes més colles pel territori que no fa 25 anys, que apenes n'hi havia 4 o 5, però sí, les ganes hi són, i bueno, la gent sobretot cada vegada vol cremar més i vol sortir més.
Per acabar, ja dissabte passat, l'aniversari de les dues entitats va ser la celebració central de la Festa Jove Foc i Música, que va organitzar l'Ajuntament del Perelló, on vau estar acompanyats per altres xarangues i colles de Diables. Com va anar? Expliqueu-nos.
Pues la veritat que va ser un espectacle. Des de les 8 del matí, que vam començar fent actes amb la despertada, i bueno, pues puguem compartir un correcarrers amb la xaranga, que això sempre fa molta festa i mou molta gent, i després per acabar la tarda i la nit amb colles invitades de fora, això és, bueno, pues, lo valor que li podem donar a la cultura se va representar el dissabte passat aquí al Perelló. I això és molt bonic i trobo que diu molt de nantros.
I tant que sí.
Ja veus, dos entitats que estan molt vives, Jonathan, eh?
I ens alegrem que la cultura popular doncs, estigui ara en aquest bon estat. Doncs gràcies, David i Octavi, i moltes felicitats per aquest aniversari.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I Francesc,
però escolta, Jonathan, digues. Si et sembla bé, nosaltres ens quedem un ratet deleitant-nos en aquesta vista des de dalt del mirador de l'ermita del Perelló, perquè la veritat és que és fantàstica, eh? Vull dir, us l'aconsellem, eh?
A veure, si ens pots descriure una miqueta com són aquestes vistes.
Bueno, estem a molt pocs quilòmetres de la costa, per tant, no sé, deu haver 4 o 5 quilòmetres, estem en un nivell de bona vela, millor 200 metres aproximadament elevats, i s'està veient tot el delta de l'Ebre, la badia del Fangar, estem veient les muntanyes del Montsià i el Montsianell, la veritat és que, i sobretot, i creuem els dits i toquem fusta envoltats de tot de verd i de pinars, que en una època com la que estem passant de calor, sí, pues la veritat és que cal anar molt en compte. Però és un lloc fantàstic per perdre's un dia i passar una estoneta amb la família.
Doncs fes una foto d'aquesta estampa i ens la ensenyes, comparteix-la amb nosaltres a través de la xarxa, si així una miqueta podem veure què és el que teniu ara mateix davant. Doncs Francesc, gràcies també per la feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu,
bon dia.
El Prat Ràdio torna a l'estiu. Tenim obert per vacances.
A Ràdio Tordera torna a l'estiu. Tenim obert per vacances.
Moment de parlar de xarxes socials i de totes les novetats i els temes més comentats en aquestes plataformes. Ho fem com tots els dimecres, parlant amb el nostre company Àlex Sisó de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia, Jonathan. Què tal? Com estàs?
Molt bé. A veure què ens portes avui.
Jo no sé si estàs molt enganxat a les xarxes,
no
Jonathan,
no molt.
Perquè la Rocío vaig parlar amb ella i sí que està bastant, eh?
L'Instagram li agrada. Jo, mira,
sí,
WhatsApp, com crec que el 99% de la població, 98%, i Twitter. Però Twitter sóc més de mirar que d'escriure.
Que de piular, no?
Sí, no,
bueno,
piular
ja està bé, ja està bé, ja està
bé. I Facebook
també
abandonat, i Instagram va camí.
Així, no? Bé, doncs jo avui, Jonathan, us vull començar explicant doncs, que la Unió Europea vol tenir les seves pròpies xarxes socials. O sigui, és a dir, els seus propis Facebook, Twitter, TikTok o YouTube, amb els que vol marcar una gran diferència amb les actuals plataformes americanes que tots coneixem, pel que fa, sobretot, respecte a la privacitat i la protecció de dades, que ja sabem que moltes vegades hi ha hagut polèmica, eh, amb aquestes qüestions. De moment, Europa ha decidit impulsar la creació de dues plataformes pròpies. Es tracta de UE Voice i UE Video, que de fet estan molt inspirades respectivament a Twitter i YouTube. La base que s'ha pres en el desenvolupament de UE Voice és Mastodon, una xarxa social que compta amb servidors descentralitzats i de codi obert. La Unió Europea apostaria per utilitzar Mastodon com a base tecnològica per tal que aquesta aplicació sigui una xarxa social amb servidors independents, és a dir, això que facilitaria doncs, que no recopilin dades ni informació dels usuaris. I en el cas de l'altre aplicatiu, UE Video s'utilitzaria com a base PeerTube, un software de codi obert i també descentralitzat, el que evitaria que una única empresa controlés aquesta plataforma. A banda de la privacitat i la protecció de dades, Jonathan, amb aquestes iniciatives, la Unió Europea també vol combatre doncs, aquesta desinformació que tots coneixem, també les fake news i les comptes falses, a més d'acabar també amb aquesta publicitat dirigida, sobretot, cap als menors d'edat. De moment, t'he de dir que no hi ha una data prevista perquè aquestes xarxes socials europees siguin una realitat, però jo no sé si tindran gaire èxit, eh, Jonathan?
La idea és bona i, mira, si no m'equivoco, ahir o abans d'ahir llegia, no?, tema d'espionatge a través de WhatsApp. Per tant, tema seguretat, jo crec que és bona la idea, però, clar, estem parlant de gegants com WhatsApp, Facebook, Twitter. No sé si és fàcil fer-se un lloc en el mercat.
Estic amb tu, sí, perquè jo també veig complicat que aquestes plataformes europees, no, puguin arribar a fer ombra als gegants, com dius, no? Twitter, YouTube o les del grup Meta. Però bé, veurem el que acaba passant. De moment, Jonathan, ens centrem en les xarxes que triomfen i una d'elles, de fet, és TikTok, que ha anunciat novetats. Et sembla si les destaquem?
Endavant. A veure, quins són aquestes novetats, Àlex?
Doncs mira, subtítols a temps real dels vídeos que estiguin en idiomes que no sigui el nostre a TikTok. Això és el que ha anunciat aquesta plataforma, fruit de la presa de consciència per part d'aquesta xarxa social del seu èxit internacional, que podria ser encara més gran si tots els espectadors amb un idioma diferent, els de tants i tants vídeos virals, poguessin entendre aquest contingut. Per veure els subtítols només caldrà activar l'opció corresponent i aquests apareixeran de manera automàtica superposats a les imatges del vídeo amb l'idioma que haguem triat, una mica el que ja veiem amb YouTube. Els primers idiomes disponibles en les opcions de traducció automàtica a temps real de TikTok són l'alemany, el xinès, el coreà, l'espanyol, l'indonesi, l'anglès, l'italià, el portuguès i el turc. D'unidó, ja tenim un bon reguitzell. I suposo que aquest llistat s'anirà ampliant, Jonathan.
A veure si també arriba al català. Àlex, a banda d'aquesta opció TikTok, ha incorporat també alguna altra funció útil i que també ajuda a entendre idiomes diferents, el propi, no?
Doncs sí, es tracta també de la traducció de rètols i textos que apareixen a la pantalla. Ja sabem que a TikTok, més enllà de la veu dels protagonistes dels vídeos, doncs de vegades el context l'aporten aquests rètols, no?, textos que s'hi veuen a la pantalla. Doncs a banda de la veu, també es traduiran aquests textos. TikTok ha dit que l'entrada en funcionament d'aquestes opcions serà gradual i que encara es troba en les seves etapes inicials. Per tant, hem de dir que tot apunta a que al llarg de les pròximes setmanes tots els usuaris podrem accedir a aquestes funcions en els diferents punibles. Tu no, Jonathan, perquè TikTok suposo que no tens, no?
No, ni tinc ni idea de fer-ho servir, eh? Alguna vegada ho he intentat, però és que em sento...
A mi també em costa, eh? A mi també em costa, perquè això avança tan ràpid que posar-se al dia és complicat, eh?
És complicat. Doncs està molt bé, perquè ara sí que ens assabentarem i podrem entendre una miqueta tots els virals que surtin d'aquesta plataforma, siguin del país que siguin. I parlant de virals a TikTok, et sembla si en repassem alguns?
Doncs sí, Jonathan, i el primer té com a banda sonora l'últim gran èxit de Rosalía, Despechá.
Això toca a prop, perquè està gravat a Badalona.
Doncs sí, unes dones grans d'una residència ubicada aquí a la Rambla de Badalona passen les seves tardes d'estiu a ritme de cançons de Rosalía. Sí, sí, com escolteu. El centre geriàtric ha compartit a TikTok un vídeo de les dones ballant Despechá, aquest últim hit de la cantant catalana Rosalía que ho està petant, de fet. Un vídeo viral que ja ha superat, atenció, el 1,5 milió de visualitzacions. Amb una acurada coreografia podem veure aquestes iaies, algunes assegudes, d'altres d'empeu, amb el seu taca-taca, i les dones ho passen d'allò més bé. I és que els usuaris ja han batejat aquestes àvies com les motoabuelis, que és aquest terme que ve de les motomamis, no?, que és com s'anomena als fans i seguidors de Rosalía. El viral ha tingut repercussió nacional i fins i tot, Jonathan, les han entrevistat aquestes iaies als informatius de Televisió Espanyola. Les escoltem.
Hemos hablado con sus protagonistas.
Entonces puso la música y fuimos bailando. Así y así.
Coordinarlas ha sido pan comido.
Con todas las motomamis, con todos los niños, ¡le ven la manza al aire! ¡Venga!
En un momento, o sea, aprendieron el baile porque son fantásticas y lo aprenden todo de seguida. Y salió el baile pues a la primera y hace pues que no estén tan quietas y se activen un poquito.
Como la catalana, ellas también se mueven de lado a lado. Y le hacen una petición.
Guapa, Rosalía, guapa. Y vendrías aquí, nos harías muy felices.
Unas motoabuelas con mucho ritmo que se han coronado como las reinas de la residencia.
Mirals com aquests m'encanten, eh? M'encanten, són boníssims. Doncs bé, queda clar, no?, que Rosalía no entén d'edats.
Jo de gran vull ser com aquestes iaies. Jo no sé què tenen aquí les iaies de Badalona, perquè ja sabeu que aquí a Radio Ciutat tenim les iaies més famoses de Catalunya que han sortit a l'APM, i ara també s'han viralitzat aquestes iaies, que en concret són de la residència d'Anae, i si voleu veure aquest vídeo el podeu trobar al perfil de TikTok precisament d'aquesta residència. Residència d'Anae, on acumula més d'1.600.000 reproduccions, 140.000 likes i prop de 100.000 comentaris. Tot un èxit.
Aquí al Prat tenim les dones sàvies, que també són molt canyeres. Una salutació des de l'Obert per Vacances. Doncs seguim amb més virals, Àlex. Perquè aquest va relacionat amb farmàcies i medicaments, no?
Doncs sí, sí, mira, ja que parlàvem de iaies, no?, una mica que han d'anar a la farmàcia, una mica que ja comencen una mica aquells mals, no?, que té propis de l'edat. Doncs mira, es tracta d'en Guille Martín, que és un farmacèutic que a xarxes el podem trobar com a Farmàcia Enfurecida, qui amb més de 70.000 seguidors a Twitter ha compartit les dues peticions més inversemblants que ha rebut per part de dos clients. Escoltem en Guille.
Pues que me entra un señor en la farmacia y me dice que quiero una de panceta. Y digo, sí, hombre, y una caña para empujar. Pero nunca será peor que el día que me pidieron que les diese un azote.
Si es que ponen los nombres a mala leche de verdad.
A ver, explica'ns, ¿d'on ve aquesta confusió, Àlex?
La confusió ve perquè el nom dels medicaments és molt semblant a aquests conceptes que ara esmentava el farmacèutic. En el cas de panceta, el senyor es referia a Pantecta, que és un medicament que redueix la quantitat d'àcid produït a l'estómac i que s'utilitza pel tractament de malalties relacionades amb l'estómac i l'intestí. I en el cas d'azote, el nom real d'aquest medicament és Atocet, que de fet s'utilitza per reduir els alts nivells de colesterol. Ja veus, Jonathan, que de vegades els virals són així d'absurds, sí. Però aquesta publicació a Twitter ha aconseguit un èxit importantíssim amb més de 180.000 reproduccions i milers de retuits, likes i comentaris. Bé, és que al final és més fàcil dir, escolta, em posa'm una caixa de panceta, sí, i d'azote que de Pantecta o Atocet. És que, clar, costa. La gent ho fa fàcil, està clar.
La gent és increïble. Doncs moltes gràcies, Àlex, per explicar-nos una setmana més tot el que es cou a les xarxes socials.
Un plaer, Jonathan, d'aquí 7 dies, més i millor. Que vagi molt bé.
Adeu. I abans de tancar la primera hora, us recordem que avui podeu participar en el nostre concurs de la secció de cuina explicant-nos com preferiu la truita, amb ceba o sense. Només heu de trucar al 93 478 4341. O bé enviar una nota de veu per WhatsApp al 676 94 30 99. Entre totes les trucades i notes de veu rebudes, sortejarem dues ampolles de Cygnus Albireo del celler 1+1, guanyador del Gran Binari d'Or, el millor escumós blanc jove als Premis Binari. Ja sabeu, eh? Trucada al 93 478 43 41 o una nota de veu per WhatsApp al 676 94 30 99 i us podeu emportar aquestes magnífiques dues ampolles. Ja sabeu, com preferiu la truita, amb de patates, amb ceba o sense?
La cançó de l'estiu.
Hola, sóc la Isabel, visc a Torreferrera, i la cançó de l'estiu per mi és Jerusalema. És una cançó que vaig descobrir fa ara un parell d'anys quan ens van confinar per la Covid, i donat que havíem d'estar tancats a casa i volia fer exercici d'alguna manera, era una manera de ballar i passar-m'ho bé.
Jerusalema, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana. Jerusalema, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami.
Teva cançó de l'estiu.
Explica'ns-ho en un missatge de veu per WhatsApp al número 628-841-055.
628-841-055. Envia'ns la teva nota de veu i podràs guanyar un val de compra de 60 euros als supermercats Bonpreu Esclat.
Plaques solars, energia verda... Però amb qui fer-ho amb garanties?
Amb qui sempre has confiat.
Com?
Ara, Bonpreu Esclat Energia t'assessora i t'ho instal·la a la teva teulada.
Bonpreu Esclat Energia, també amb l'energia solar.
I tant! Autogestiona el teu consum al millor preu i col·labora amb un món més sostenible. Entra a bonpreuesclat.energia i estalvia.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Sabies que...
Al Vaticà les dones no voten. És l'únic país del món on les dones encara no poden votar. En aquest territori, les úniques eleccions que se celebren són per escollir el papa. I en elles solament poden votar els cardenals, que són tots homes. Fins fa poc, a Aràbia Saudita, les dones tampoc podien exercir aquest dret. El 2015, però, per fi van poder votar per primera vegada i fins i tot presentar una candidatura. 154 anys després, que el primer país que va permetre votar al sexe femení va ser Austràlia del Sud. Ho va aprovar l'any 1861.
Propostes en xarxa.
Vosaltres ja sabeu què voleu ser? Quina pregunta, eh? Ens agrada fer-la, però potser no tant que ens la facin. I prou difícil és respondre a nivell individual, però... I si més us la faig com a societat? Què me'n dieu? Com podem definir com volem ser enmig d'un context de sindèmia, de crisis interconnectades? No pretenc colar-vos cap debat filosòfic, pretenc que el genereu vosaltres mateixos. I quina millor manera de fer-ho que visitant l'exposició Generació Re, Continuïtat o Canvi, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. La mostra parla de comunitat, de resiliència, del vincle amb el territori i de la relació amb l'entorn. La intenció és ben clara, que en sortiu amb dubtes, preguntes, reflexions. I és que tota crisi pot ser una oportunitat, com ho va ser, d'alguna manera, fa 150 anys. La plaga de la filoxera. Moments que es converteixen en punts de partida perquè la societat traci el seu futur. Decideixi què vol ser. Per això la mostra explora temes com el despoblament i el repoblament, l'aïllament i la hiperconnectivitat, o l'immobilisme i la capacitat humana de transformar el seu entorn. Tot plegat a través, per exemple, de l'art contemporani. No us en faig més spoiler. Teniu temps de visitar la proposta fins al gener del 2023, però no us adormiu, que ja sabeu que el temps passa molt ràpid. Exposició Generació Re, Continuïtat o Canvi, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí. Trobareu tota la informació sobre la mostra al web museuvidarural.cat.
La xarxa de comunicació local.